de Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Riquera Álvarez i ja estem a Herrera en Cope des de Lleida. Són les 12:20 minuts, dimarts 18 de febrer del 2020, hores d'ara amb 11 graus a la ciutat de Lleida. Estic revisant aquí la informació que m'envia, com sempre, el nostre meteoròleg i avui hem tingut una mínima de 4 graus. 4 graus de mínima, hores d'ara, a una miqueteta més de 11 graus. Com sempre, buscarem la previsió meteorològica, també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui dimarts estarem amb el nostre advocat, rebent aquests consells. També ja saps que tenim un número de WhatsApp que pots enviar les teves consultes al 664-526-180. També farem memòria amb la Mari Carmen Salvador, tot recordant el que passava exactament fa 25 anys, aquesta setmana, aquesta tercera setmana del mes de febrer, però de l'any 1995. Parlarem de barris, amb el Cosme Garcia, i obrirem la finestra dels records del Joan Bellmunt. A partir de la una, l'espai de gastronomia, amb el Felip Urbano, amb el nostre sommelier, i a dos quarts de dues, doncs, la nostra tertúlia dels polítics, on ja saps que acabarem parlant de tot, fins i tot de política. I com et deia, per qualsevol altre espai, saps que tenim el nostre número de WhatsApp, que ens pots enviar doncs, un missatge de veu, un missatge de text. Escolta, vull que avui parleu d'aquest tema. 664-526-180. 11 graus, hores d'ara a la ciutat de Lleida. Connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia. Moisés Camunyes, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. A la província de Lleida trobem cel poc ennuvolat o clar, excepte a la zona del Pirineu, on hi ha intervals de núvols. Temperatures que baixen, sobretot, les màximes d'una manera notable, entre 4 i 8 graus màximes, que arriben als 16 graus a la Seu d'Urgell, 14 a Lleida capital i Balaguer, 13 a Tàrrega i 9 graus de màxima a Viella. El vent és variable fluix amb intervals d'oest moderat a la zona sud. Per demà dimecres començarem el dia a Lleida amb bancs de boira matinals. Amb el pas de les hores, predomini d'un cel ennuvolat o clar amb intervals de nuvolositat alta a la tarda. Pel que fa a les temperatures, cauen les mínimes amb menys 3 graus a Viella, menys 2 a la Seu d'Urgell, 0 graus a Balaguer, un grau positiu a Lleida capital i Tàrrega. Pel que fa a les màximes, no canvien gaire. El vent serà variable fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. A punt d'arribar a les 12:23 minuts, busquem l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Una actualitat informativa que comencem amb l'enviament a judici de l'acusat d'intentar llançar per la finestra a Lleida la seva exparella, qui no podia acostar-se, per cert, per una ordre d'allunyament. La Fiscalia demana 3 anys de presó pels delictes de violència de gènere, trencament de condemna i amenaces. Jo ho vaig expressar la setmana passada. Clar, com que no va poder tirar-la per la finestra, doncs 3 anys de presó. Però és que ell anava a tirar-la per la finestra. Jo crec que això s'hauria de tenir en compte, però vaja. De moment, la Fiscalia està demanant 3 anys de presó per aquests delictes de violència de gènere, trencament de condemna i amenaces. També ingressen a presó 3 detinguts per robatoris en domicilis de Tàrrega i Solivella. La policia no descarta que estiguin implicats amb altres fets delictius comesos a l'Urgell, a la Segarra i a la Conca de Barberà. I l'Estat millora 80 quilòmetres de la línia Lleida-Manresa per poder incrementar la velocitat dels trens, amb l'objectiu de deixar-la perfectament en disposició del govern per establir el servei de Rodalies. Justament aquest matí, el president de la Diputació, Joan Talarn, ha participat en aquesta reunió de la plataforma de la línia Lleida-Manresa per impulsar la implementació de les Rodalies de Lleida. Maria Martínez.
Des de la darrera reunió, alguns dels projectes que s'havien establert continuen avançant positivament cap a una inversió cap a la millora de trens i el moviment de Lleida a la resta de poblacions. Escoltem el president de la Diputació, Joan Talarn.
Les institucions, les administracions, s'ha estat treballant a favor d'aquesta línia. Ara el que falta és fer el cop final, la inversió final, perquè realment la línia esdevingui una línia d'ús, com és la resta de territoris, una línia pràcticament de rodalies.
Tot i que encara no hi ha una data de la implantació d'un sistema urbà que interrelacioni de manera eficaç totes les comarques i poblacions, s'ha assolit un acord amb Renfe per la renovació de la flota de trens de tota Catalunya. Escoltem el secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín.
Farem una proposta de noves rodalies de Lleida com a màxim d'aquí 2-3 mesos. teníem fet l'estudi informatiu del baixador de ferrocarrils al polígon de Lleida, estem fent el projecte constructiu. Però alhora, això voldrà dir que ens haurem d'implicar tots, sindicats, empresaris del polígon, tothom, perquè també allò generi un hàbit d'utilització del transport públic. Hem compartit tots que hi ha un dèficit aquí.
A més, davant la situació d'emergència climàtica, s'està realitzant un estudi per posar en marxa un aparcament dissuasori perquè els usuaris que no tenen l'hàbit de l'utilització de la línia tinguin l'oferta de tensar-se amb el seu vehicle i de manera directa agafar el transport públic.
Gràcies, Maria. Anem a la plana local. A Lleida, les firetes corren perill després de la rescisió del contracte dels firaires amb la Paeria de Lleida. L'associació havia guanyat el concurs per gestionar 7 anys el solar de l'antiga hípica. I l'Ajuntament de Lleida també no es planteja de moment ingressar a l'Associació de Municipis per la Independència, però es compromet a col·laborar-hi. El president de l'entitat defensa que cada ajuntament té els seus ritmes i l'AMI, que és l'Associació de Municipis per la Independència, el que no farà mai és entorpir-los. Botigues i espais públics de Lleida exhibeixen peces d'animació d'alumnes de l'Escola d'Art Municipal amb motiu d'Animac. Es poden visionar fent ús de la tecnologia de realitat augmentada mitjançant l'app Art Vive. És una app de descàrrega gratuïta i segurament llegint un codi als aparadors d'aquestes botigues doncs us sortirà aquestes peces. És una bona manera d'escalfar motors de cara a l'Animac. En plana política, el PSC acusa el govern de la Diputació de Lleida de vulnerar drets a l'oposició. La Rosa critica que es convoquin comissions de forma paral·lela i opacitat en la informació. I l'ACA incrementa la capacitat de tractament de la depuradora d'Alcarràs. S'han invertit prop de 300.000 euros en la reconversió d'un reactor que permet augmentar el cabal tractat. Parlem d'esports, com sempre ho farem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
A vegades les coses petites et poden dur a una cosa molt més gran. Com amb el nou Hyundai i10, que amb el seu disseny renovat, el seu maleter espaiós, la seva connectivitat Bluelink i la seva seguretat activa, farà que qualsevol cosa que faci sigui molt millor. Sigues tan gran com vulguis ser amb el nou Hyundai i10. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs parlem d'esports i és que el Consell General d'Aran, a través del Servei d'Informació i Atenció de la Dona, en col·laboració amb el Consell Esportiu de la Vall d'Aran i l'Associació de Voluntaris Vall d'Aran, i amb el suport de l'Ajuntament de Viella i Mitjaran i l'Institut Català de les Dones, ha organitzat la 7a Corsa d'Aran de la Vall d'Aran, que tindrà lloc el proper diumenge 8 de març a les 11 hores. Us podeu adreçar al carrer Major 36, a Viella mateix, si voleu participar. És una cursa de 5 quilòmetres i que estarà doncs emmarcada dins del 8 de març, de tots els actes del 8 de març.
Todos tenemos maravillosos años que recordar. Y Rex tiene mucho que contar.
Es el mejor policía de toda Austria, toda una leyenda.
En 13 damos todo Rex de principio a fin. Todos sus compañeros, todos sus viajes, todas sus aventuras. Rex, un policía diferente. De lunes a viernes a las 12 menos cuarto de la mañana, en 13.
La Razón te regala la revolucionaria plancha cerámica profesional, ideal para disfrutar de una alimentación saludable. Su innovadora superficie cerámica con plancha y grill te permite cocinar varios alimentos a la vez sin que nada se pegue y sin que se mezclen los sabores. Su base de madera desmontable permite una fácil limpieza y es gratis. Este sábado la cartilla con La Razón.
Cariño, colocamos esta caja y seguimos con la mudanza mañana.
Sí, mejor. Por cierto, mañana vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¡Ah, qué bien! ¡Qué rápido!
Sí, como decías que sin alarma no dormirías en el chalet, pues así mañana podemos pasar la primera noche en nuestra nueva casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
La edición más extrema y espectacular.
Llena de sorpresas.
Una isla imprevisible.
Con unas durísimas condiciones que afectarán a la convivencia.
Ganas de supervivientes. Supervivientes. Estreno el jueves por la noche en Telecinco.
COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I un dimarts més, ara sí, ja ens arriba l'espai on tenim el nostre advocat. Ja saps que tenim un número de mòbil on pots enviar les teves consultes a través del nostre WhatsApp, el 664-526-180, 664-526-180. Avui ens acompanya el Santi Solsona, que és advocat i cap del Departament de Dret Públic de Q2 Consultors. Santi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Molt
que a més, el Santi, mira, és anècdota, em va trucar per telèfon, escolta, vindré jo, diu, ja vaig venir, però jo sóc fatal per les cares. Ara, un cop s'ha assegut aquí a l'estudi, dic, és veritat, el Santi ja va estar amb nosaltres, però ja deu fer un any. O més.
Bé, por ahí, sí.
Té
una llet, una cosa així, sí.
Com dèiem, és advocat a Q2 Consultors. Ja sabeu que aquest espai ens el porten Q2 Consultors, que els trobeu a internet, q2-consultors.com, i també amb el bufet de Gonzalo Abogados, que també els trobeu a internet, gonzaloabogados.com. Per cert, que Q2 Consultors estan al passeig de ronda número 57 i que els podeu trucar també per telèfon al 973-28-28-18, que és fàcil de recordar, aquest, 973-28-28-18, o si no, internet, que avui en dia, escolta, tot ho trobem allí, q2-consultors.com. Santi, escolta, anem a parlar d'un tema que, bueno, jo crec que a poc a poc se n'està començant a parlar. I és un tema que ve de molt enrere, I que a més ara ens explicaràs tu que afecta gent des de fa molt temps, però que darrerament doncs està començant a parlar. I és el tema de l'abús de la temporalitat dels contractes dels funcionaris, que se n'està parlant. Escolta, per què que se n'ha començat a parlar?
Bé, de fet, dintre del que és el col·lectiu d'afectats ja fa molt temps que se'n parla, perquè evidentment són persones que viuen i pateixen una situació doncs, de ja fa nombrosos anys, però és una qüestió que transcendeix cada cop més doncs, a la societat, perquè a més la qüestió de la temporalitat als llocs de treball, de la precarietat als llocs de treball, no és una cosa que només es visqui i es pateixi a la funció pública, però sinó també doncs, en fi, al món de l'empresa en general, dels treballadors en general. El que passa és que precisament les administracions públiques, que són les que haurien de donar exemple de no tenir aquestes pràctiques de precarietat i temporalitat, moltes vegades són les que, no et diré més, les practiquen, però bastant, més de lo desitjable.
Per exemple, la Generalitat, ho podem quantificar quants interins tenen?
A mi, clar,
per exemple,
a Catalunya, la comunitat autònoma, hi deu haver unes 40.000 places avui dia cobertes per interins, clar. Imagineu-nos que...
Això és una bossa gran, de gent?
Molt gran, perquè, a més, vull dir, inclús pel funcionament de la pròpia administració, si partim de la base que l'interí és una persona doncs, que cobreix una plaça de forma provisional, sembla gairebé que sigui una administració que estigui en provisionalitat.
Santi, quin tipus d'interins existeixen?
Veiem, podem fer diverses classificacions, però bàsicament són les que, depèn de quina és la normativa sota la que regeixen, no? Els que regeixen sobre l'Estatut de la Funció Pública, són els funcionaris interins, i després els treballadors interins o temporals, que regeixen per la legislació laboral. Pel que fa a les formes que fan a l'administració doncs, per tenir-los sota aquest règim d'interinatge són diverses. N'hi ha que fa molts anys que treballen per l'administració i cada any se'ls renova el nomenament o el contracte, n'hi ha que se'ls va fer un nomenament o contracte indefinit fa molts anys i encara van tirant amb el mateix, però que no és fixe. N'hi ha que fa molts anys que treballen a l'administració i cada any els cessen durant un període determinat, durant les vacances o durant l'estiu o un mes, per d'aquesta manera tornar-los a contractar i així potser doncs, porten 10 o 15 anys, etc. La veritat és que hi ha moltíssims casos i formes diferents d'interinitat i que mereix la pena sempre doncs, estudiar-les una a una.
Clar, ara pot haver gent que ens escolti i ens digui sí, home, bueno, però escolta, mira, tenen feina i tal. Anem a explicar què suposa l'interinatge per un funcionari, perquè així potser ens posarem a la pell d'aquestes persones.
És molt fàcil posar-se a la pell, perquè això ens pot passar a tots els que tinguem doncs, contractes temporals concatenats un darrere l'altre i que, per tant, no puguem tenir una tranquil·litat, no fer plans
o sigui,
de vida...
Realment, tens com una... és com una... És indefinit, però... amb l'ai al cor de, s'ha d'anar renovant any a any, o cada 6 mesos, o cada X temps.
Bueno, n'hi ha de tots, n'hi ha que són indefinits i n'hi ha que no, que tenen un contracte només per un temps determinat, normalment doncs per un any, i llavors els han d'anar renovant cada any. A vegades han d'anar fent examen cada vegada, han d'anar fent prova cada vegada, i a vegades doncs no, ja una mica es van concatenant. Tots, això sí, sempre han entrat a través d'una borsa de treball a la qual doncs han fet unes proves abans. Per tant, vull dir, no és que se li hagi regalat a dit el lloc, d'acord? Perquè és una cosa doncs, que a vegades doncs, es malentén. La qüestió és que el que cal dir en primer lloc és que l'abús en l'interinatge o en la temporalitat d'aquests treballadors és un frau. perquè tant la normativa funcionarial com les directives europees, concretament la directiva 70 de 1999, doncs, prohibeix aquest abús a la temporalitat. I, sorprenentment, com hem dit, doncs, les administracions la practiquen. I, evidentment, això qui perjudica és a les víctimes d'aquest abús, que són els funcionaris i treballadors interins. Vull dir, concretament, els impedeix fer plans de vida, tenir accés a préstecs i finançament, poder sol·licitar trasllats o promocionar els seus llocs de treball, i inclús els fa viure en una situació, diguéssim, d'inseguretat i d'angoixa, que precisament és el que la normativa tendeix a evitar.
Clar, estem parlant d'una temporalitat, però com sempre a tots s'hi ha de posar un topall. Què s'entén per abús de la temporalitat?
Abús de la temporalitat és entès, en general, doncs, quan han transcorregut els terminis legals als quals s'hauria de proveir la plaça en la que estan treballant aquestes persones per a que poguessin accedir a fer-se fixes. Val? Per tant, estem parlant, depèn de si parlem de la normativa laboral o de l'Estatut dels funcionaris, d'entre 2 i 3 anys, d'acord? Per tant, una persona, quan ja fa 3 anys que està de forma provisional en un lloc de treball, té dret a que surti a la seva plaça. Si no surt, com nosaltres, doncs, en fi, estem atenent a moltes persones afectades per aquesta situació, arribant a casos de més de 20 anys amb interinatge, evidentment, és un abús.
I legalment hi ha manera de perseguir això?
Sí, legalment, doncs, és una mica, doncs, el que procurem, doncs, des del nostre despatx, proporcionar aquest servei i aquesta facilitat, doncs, a les persones que viuen aquesta situació, que és mitjançant les oportunes reclamacions.
O sigui, a Q2 Consultors teniu, entenc, una secció ja dedicada a això.
Efectivament. Vull dir, hem estudiat molt el cas, ens hem estudiat tota la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, la jurisprudència del Tribunal Suprem, els tribunals, doncs, interns, i, doncs, hem diguéssim, donat amb les diferents fórmules per poder fer una reclamació eficaç davant d'aquestes situacions.
De la gent que ens escolti, qui està dins d'aquests... qui pot acudir a vosaltres per dir, mira, jo crec que sóc de afectat en això. Interins a partir de 24 mesos, a partir de 30 mesos...
Sí, és l'interinatge, sí, considerem-lo a partir de 2 anys, però hi ha moltes situacions.
O davant del dubte, escolta, me'n vaig a Q2 i t'explico la meva situació i allí em direu.
És el millor, perquè nosaltres aquesta consulta i aquesta atenció la proporcionem de forma personal i gratuïta. No cobrem aquesta, diguéssim, consulta que fem. Una altra cosa és, doncs, després si fem la reclamació ja és una altra qüestió.
Sí, correcte.
Que, evidentment, la fem també de forma personalitzada i, sota el principi, sobretot, de proximitat i d'atendre molt personalment a tothom, doncs, que ve a consultar el seu cas.
Pues jo crec que el Santi no és que ens ha facilitat les coses, és que ens ho ha posat fàcil del tot. Perquè, clar, nosaltres aquí hem de parlar en genèric, però tu a casa que ens escoltes, o a la feina, o si estàs conduint, dius, és que jo no sé si hi entro o no hi entro. Doncs te'n vas al carrer Passeig de Ronda número 57, als Baixos, a Q2 Consultors, exposes la teva vida professional, les teves dades, i ells ja et diran si sí o si no, i a partir d'allí, doncs, ja us enteneu o no, però aquesta primera visita és gratuïta.
I sobretot, ens agradaria que fer palès que el que nosaltres pretenem és que es aconsegueixi la fixesa al lloc de treball per tota aquesta gent, i també per l'angoixa que han passat,
sí,
pel perjudici que han patit, sol·licitar una indemnització.
Doncs avui ha estat amb nosaltres el Santi Solsonès, advocat i cap del Departament de Dret Públic a Q2 Consultors, que ens acaben d'oferir aquesta visita gratuïta, perquè aneu allà i digueu, escolta, t'explico el meu cas i tu em diràs què he de fer. Pot ser que us diguin, escolta, tu de moment encara no, o pot ser que us diguin, escolta, sí, tu sí que entres, parlem-ne. Però és una visita gratuïta, per tant, més fàcil crec que no ens ho poden posar a Q2 Consultors. Passeig de Ronda 57, als Baixos, o a q2-consultors.com i al 973-28-28-18. Santi, escolta, que ha estat un plaer, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies per nosaltres també, i especialment, doncs, defensar tots aquests casos amb els que es comet tanta injustícia.
No, no lo hagas, que no. Hazme caso, no calcules lo que gastas en agua embotellada, porque si lo piensas, querrás un Osmotic. Por suerte ahora te podrás llevar los filtros de los próximos 3 años totalmente gratis. Entra en promosmotic.com y comienza a ahorrar.
Grupo Corsa, set de innovación.
¿Tens un problema de reparación a la teva llar? Arriba Lleida a Membri Service. Pots demanar pressupost per reformes en pintura, paleteria, fontaneria, electricitat i més. Particulars i comunitats, empreses, oficines, comerços i pàrquings. Membri Service, professionals al teu servei. Ens trobaràs al telèfon 634-07-9765, a les xarxes socials i a la web membriservice.com.
Cada setmana recordem què passava fa 25 anys exactament, a tal setmana com aquesta, i ho fem ben conduïts per la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Pues molt bon dia.
Estem a la tercera setmana del mes de febrer, fem el nostre viatge habitual. A més, és superecològica. Nosaltres no fem fums,
no,
ni dièsel, ni gasolina,
no,
ni res.
No contaminem gens.
Res, ens movem 25 anys, tu, així, mira. Així.
Ja està.
Fem així i ja està. Tercera setmana de l'any 95, la de febrer. Mari Carmen, què passava?
El SIDA va multiplicar per 10 els casos de tuberculosis a Lleida. Es van detectar i curar 126 casos de la infecció durant l'any 94 a les comarques de Ponent. Les campanyes sanitàries van poder frenar l'avanç de la malaltia els últims dos anys perquè cada any es revisaven unes 10.000 persones a les nostres comarques. Segons el Departament de Sanitat, des de l'any 1962 no havia mort ningú a Lleida per aquesta infecció greu, que tenia en aquells moments un tractament llarg però senzill. Pardinyes estava de moda en aquella època, estava fent moltes coses i també va projectar la primera televisió de barri a Lleida. La seu s'ubicaria al nou local social del barri. Empresaris i entitats bancàries es van interessar per la iniciativa. Una novel·la i un curtmetratge estaven entre els projectes de la cadena. Pardinyes ja disposava de la única emissora local de televisió de la ciutat de ràdio,
de
la ciutat de Lleida. O sigui, jo... ja tenia l'emissora de ràdio i llavors va crear l'emissora de televisió.
Jo vaig començar a fer allí, a ràdio. Els meus primers... moments de ràdio, que era menor d'edat, va ser a Ràdio Pardinyes.
Sí, molts professionals que després
de la
van,
primera època, llavors
van
eren...
estar aquí amb nosaltres, inclús alguns van arribar a Barcelona, a Barcelona, i van començar a Ràdio Pardinyes.
Sí.
Bé, ara Lleida també estava a la caça dels turistes anglesos. Els britànics podrien arribar en cotxe solament en 14 hores. L'apertura del canal de la Màniga facilitaria aquest viatge. I el canvi de lires esterlines a pessetes afavoriria l'economia lleidatana del Pirineu. I, clar, anaven a la casa dels inglesos. També es va proposar un tren musical de Cervera a la Pobla. El volia organitzar un conservatori de música i l'associació de pares. Es volia dur a terme un dissabte de maig i l'objectiu seria viure una jornada lúdica i musical i donar a conèixer als alumnes el ferrocarril com a mitjà de transport. Va ser una cosa bonica, també. L'alcalde de Lleida, Antoni Siurana, no veia possible en aquells moments pactar amb el portaveu de l'oposició, Josep Varela, perquè seria molt incordial després de reconèixer que les informacions creen una incertesa social que afecte negativament. I l'ex-vicepresident de la Unió Esportiva Lleida, el senyor Josep Maria Boya, va morir el dia 16 de febrer aquí a Lleida, a l'Hospital Arnau de Vilanova, a causa d'una pancreatitis aguda. Va ser un cop molt dur per l'esport lleidatà i, a més, també d'un important cop dur als diners,
als
ingressos, perquè era un dels més grans accionistes de la Unió Esportiva Lleida. I, a més, col·laborava econòmicament també amb el Balaguer, el Torrefarrera, Trem i també amb la Volta a Lleida. Per tant, va ser una pèrdua que es va sentir al món de l'esport a Lleida. Anem a la música.
Vinga, va, a veure què tal. Mira, si jo et dic que... la veu, o sigui, l'artista es diu Joaquín Ramón Martínez. No et diu res, eh, que no?
Pues no.
Que la llevara al fin del mundo. Però ara escoltant la veu, sí,
eh? Aquesta veu, sí.
Perquè aquí l'amic es diu Joaquín Ramón Martínez Sabina. Conegut artísticament
Joaquín
com Joaquín Sabina.
S'ha
tret el segon nom i el primer cognom.
Això
diu Joaquín,
sí, això
Sabina,
ja em sona, ja em sona. Desconocidos.
Segur que és un poeta modern que musica les seves lletres, el Joaquín Sabina, que porta molts anys. És nascut a l'any 49, el 12 de febrer, o sigui, fa no res que ha fet anys, 71 anys. I el Joaquín Sabina...
un gran cantautor.
Sí, i és. La veritat és que l'any 94 va treure un àlbum que es deia Esta boca es mía, però llavors, a diferència d'ara... la música durava més temps en antena. I els àlbums duraven més temps. Ara, escolta, una cançó es fa famosa, dura dues setmanes i desapareix, com el que diu. Llavors no. I llavors, l'any 95 va sonar aquest tema, Ruido.
Tanto, tanto ruido. Tanto ruido y al final, por fin el fin.
Jo trobo a faltar que les cançons bones durin molt temps. Ja me les faig durar jo, me les poso a casa, però és veritat que tot és molt més efímer avui en dia.
efectivament.
En fi, Mari Carmen, a veure com acabem avui.
Continuem amb Carnaval. Que ja comença a tocar el Carnaval, que es presentava amb el lema Arri Lleida cap al 2000. Arri Lleida cap al 2000. Aquest era el lema del Carnaval de 1995. Es va presentar el dia 21 de febrer a l'aula de teatre amb una espècie d'esdeveniment festiu amb l'atenta mirada dels components de la Germandat de Pau Pi. La novetat de l'any 95 és que la rua evitaria l'eix comercial i l'edifici de la Maternitat seria el nou escenari de l'enterrament de la Sardina, amb l'intenció de donar bons presagis a la continuïtat dels treballs per finalitzar les obres de lo que havia de ser la Biblioteca Pública de Lleida, l'any 1998.
Encara faltava 3 anys.
Encara faltaven 3 anys per inaugurar la biblioteca que ara tenim.
M'ha agradat el lema, estàvem a 5 anys del 2000, però ja es notava allò que arribem al 2000, no?
Arri, Lleida! I també era notícia una jove de 25 anys de Lleida que manifestava que li feien provar heroïna per saber si era mortal. Estava acusada d'integrar una xarxa de tràfic d'estupefaents. Va ser jutjada a Lleida juntament amb 8 africans i els inculpats els van detenir el 14 de febrer en una espectacular persecució pels teulats del carrer Alfred Perenya.
Vaja.
I la policia els va incautar 8 grams d'heroïna i 15 de cocaïna. I avui, per acabar, una notícia del cor. Aquestes que agraden,
Val. Bé. Premsa rosa.
Doncs Rocío Jurado va pronunciar un sí emocionat a Ortega Cano.
Oh!
La cerimònia matrimonial es va celebrar a l'ermita que la parella tenien a la seva finca Hierbabuena, a uns 35 quilòmetres de Sevilla. La cantant es va emocionar en el decurs de la cerimònia, tant és així que en lloc de prometre fidelitat, va prometre felicitat, que estava molt emocionada. Una parella de Lleida es volien casar el mateix dia que la Rocío i volien accelerar els tràmits, però no va poder ser, perquè encara no tenien preparat l'expedient matrimonial. Els hi va sortir bé.
Però també els hi hagués fet ombra, home, la Rocío. No es pot coincidir. Molt bé, Mari Carmen Salvador, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve, si Déu vol.
Descans Lleida et continua oferint les darreres tendències en matalassos, butaques relax, capçals i sofàs, llits, canapés abatibles i mobiliari per la teva llar. I fins al 30 d'abril, gran promoció del matalàs model coral de 700 molles ensacades amb el 50% de descompte. Prova-la Descans Lleida, un equip amb més de 30 anys d'experiència sota la direcció de Cisco Larrull. Estem al 36 de Pi i Margall i al 973-52-5109. El teu descans no té preu.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Doncs exactament amb 3 minuts per sobre de 3 quarts d'una, ara és el moment en el que parlem de barris, Cosme.
Salutacions cordials, som aquí novament amb els nostres barris. Han de saber una mica més el seu tarannà, forma i manera, també el que estan preparant i les seves reivindicacions. Per això avui ens volem ficar amb l'associació de veïns del Clot, així la coneixen molta gent, el que era el Clot de les Granotes en el seu moment. És una associació de veïns molt activa, és novedosa i amb la qual tenim la possibilitat de parlar amb el seu president, que és Manolo Rodríguez López Cepero. Manolo, benvingut i bon migdia.
Hola, bona tarda, Cosme, i gràcies per l'atenció.
Jo vol dir que em diguessis en quin moment us trobeu ara a l'associació de veïns del Clot.
Bueno, en aquest moment ara ens trobem precisament preparant la tercera assemblea, és a dir, la quarta assemblea, la tercera després de la Constitutiva, que la farem aquest mes, el dia 21, i en la qual, doncs, bueno, tornem una altra vegada a començar el curs, podríem dir, d'aquest any, i amb noves perspectives, hi ha un nou govern a la paeria, i, bueno, remenant una mica la carpeta, doncs, per el tema reivindicatiu que ja portàvem d'anys enrere, i tocar cosetes, doncs, amb aquest nou consistori.
Han de parlar una mica, perquè la constitució de la vostra entitat és de persones molt influents a la ciutat de Lleida, no? Ha hagut un president d'entitat, José Ramón Barajas, heu tingut i teniu la Teresa Ribes, teniu gent molt influent, tu mateix que has estat vinculant a moltes entitats, suposo que és molt variopinta, heu volgut buscar una junta una mica transversal, no?
Bueno, la veritat és que quan se va constituir en el 2017, al maig, pues la veritat és que quan ens vam ficar a treballar, perquè això ja ve d'un treball de camp de mesos endavant, perquè quan ens vam donar compte a través d'una reunió de 4 o 5 veïns del barri ens vam donar compte que no hi havia cap tipus d'associació que estigués al capdavant o no estigués reivindicant coses del barri, doncs va ser quan vam començar a treballar. Llavors la Junta va sortir una mica doncs, de lo que hi va haver a la primera assemblea, que doncs, hi va haver al voltant de 60 i pico persones, i va sortir doncs, aquest tipus de carregnat que n'hi ha una mica de tot, i ho has dit tu, i ja, doncs, va fer la Teresa Ribes-Utger, que és una dona que ve del món polític, el José Ramón Barajas, que ve del món influent del tema d'associacions de temes de, bueno, el que portava ell, que era la Casa d'Andalusia, cases regionals, que tu ja les coneixes molt bé, i després n'hi ha una sèrie també al voltant, que són gent que han tingut un carenar dintre del món cívic de la ciutat.
Han de parlar precisament del moviment associatiu i veïnal, que tu has sigut en alguns aspectes molt crític, no? Parlem una mica de la Federació, per exemple, d'Associacions de Veïns, el tarannà, forma i manera, i la utilitat que té en aquest moment.
Bueno, jo, en el moment que ens vam ficar a treballar pel barri, ens vam vindre la veritat que s'ha d'agrair en el moment que ens van donar recolzament que es van acceptar un nou moviment veïnal que ens vam ficar a treballar com a associació. El senyor Toni Baró, el senyor Francesc Rosselló en aquell moment que ja no hi és, van contactar amb nosaltres, ens van facilitar els pues, passos que havíem de seguir, vull dir que per aquest aspecte agraït-li la feina que vam fer en aquell moment. Tret això, tallat això, la veritat és que jo la FAP tal com està avui, ja no confiaré tampoc tal com està abans, però és que ara que l'he viscut des del món veïnal i tenim una associació en marxa, per mi, i ho dic amb tota sinceritat, no em representa. No em representa en l'aspecte de que jo sóc de les persones directes. Jo només crec en el contacte de tu a tu, diguéssim, pues, amb l'administració. I jo el que confio pues, que quan he de parlar pues, que sigui a la meva o al meu regidor de barri, que és el que crec que és el que em representa dintre de la gestió de la paeria. Llavors, aquesta figura de la FAP jo no li veig el fil quan tu has d'anar allí a portar les teves reivindicacions, que és el que sigui, que després has d'entrar un dia determinat al ple de la paeria perquè ho no puguin exposar, no sé, no de vot, no sé, es veu, però de vot, amb la qual no ho trobo a coherència, no ho trobo alguna cosa de treball de camp que a mi me pugui beneficiar en res.
Perquè, com veus tu el naixement de noves plataformes? Per què neixen aquestes plataformes que d'alguna forma estan solapant, no sé si solapant o complementant el moviment associatiu veïnal?
Jo, a veure, en l'última reunió que vaig ser convidat com a president de l'entitat, que vaig anar allà a la FAP, un dels temes que portàvem era això, el per què estàvem neixent noves plataformes. Jo ho vaig dir molt clar. Quan algú neix és perquè o nosaltres ho han deixat d'anar a veure on està el problema o aquestes iniciatives neixen perquè es veuen una mica perduts. Jo estic exposat que aquí, en aquest barri, estem al voltant de 18 o 20.000 persones, algun dia me pugui néixer d'un extrem que jo sé que no arribo, pues algun veí o alguns veïns que em diguin, noi, jo en tu no hi confio, ja m'hi ficaré a treballar pel meu compte. I a veure, i ho acceptaré, perquè tots els veïns tenen el ple dret de, si ells no es veuen representats a través de l'entitat, a treballar pel seu compte. Sempre amb un punt de matís, cosa, que és, si realment se constituïssin, que es constituïssin a totes les de la llei, o a fer les associacions de veïns, liderats, pagant la seva entrada de quota participativa i
sí, però,
no a la FAP, com a associació de veïns.
Sí, però,
a veure, en la FAP que tinguis el teu NIF i que puguis accedir, si vols, a les ajudes que puguis donar.
Perquè a vegades no acabo d'entendre la gent perquè no es vol... hi ha algo que no enganxa. Així com una entitat, i sí que he de defensar les meves, no? Amb una casa regional pues, se paga un mínim de 35-40 euros fins a 70 euros a l'any. Sí. Una entitat veïnal ve a pagar 10 euros a l'any i no hi ha associats. N'hi ha molt pocs. Per què?
Sí, no, la veritat, en aquest aspecte, jo, a veure, no puc parlar de les altres perquè no sé quin nivell estan de tipus associatiu i amb persones que estan recolzant econòmicament, on que no estan presents i no tens el suport material, diguéssim, del dia a dia, però sí que s'associen i diuen, ei, Manel, jo estic amb tu, veig el que fas, està veient millor i tal, compta la meva quota. Jo això ho dic amb la boca plena. És a dir, si puguem fer alguna cosa mitjanament en condicions, és perquè tinc al voltant d'ara de 200 associats, tenia alguna cosa entre comerços i associats, la veritat és que van complint any a any. Vull dir, ells mateixos me van buscar. Manel, que quan se comença? Vull dir, aquest incís de que hagin a buscar, jo de moment no el tinc. I cada any han anat a més. Vull dir, nosaltres vam començar la
associació. Això és important, és important. Sí. Això és important, no, però vol dir la gent està contenta.
Sí, en aquest aspecte ja t'he dit, i ho dic a boca plena, que el poc o molt que hem pogut fer sense anar a buscar l'administració, perquè no és que hi ha algun mitjà dit, és que la paeria no ajuda o no dona la subvenció. No hem anat a buscar-ho després de nosaltres. Com a associació, jo quan vaig ficar l'associació en marxa, ja vaig dir que el meu carenar era ficar-me a treballar davant d'una associació per dignificar el barri. que reivindica i per fer crítica envers el que fos, eh? Vull dir, no tinc colors en aquest aspecte.
Però de tota manera, estaràs d'acord que les subvencions bueno, pues tenen unes normatives i el que les compleix sí, les pot
no
demanar.
Que no estic en contra, no estic en contra. Estic dient que jo, com a president de l'entitat, i aquí tinc un fil que tinc algun què dintre de la Junta, que he tingut alguna divergència, perquè hi ha hagut gent que diu, home, Manel, doncs, qual que tenen, però saps què passa? Que jo ara mateix, amb la Junta que tinc, tu mateix ho has dit, tinc un carrer de gent que són gent gran. Moure-les, dir-li, escolta, tu demà vés a la paeria, a la finestreta, o entre telemàticament, partint de la base, de que nosaltres en el barri, i ho dic així, no tenim cap tipus de serveis a dia d'avui, si no hi ha un centre cívic, hi ha dos locals que entre tots no faríem un, entre dos locals no en faríem un. Perquè el que no té goteres, té humetat. El que no té humetat, té unes escales difícils d'accedir. Llavors, si no tenim res on puguem ficar dignament per poder treballar en un despatx o una oficina que puguem tindre doncs, una mica de connexió a internet o una mica de que puguem rebre per les assistents socials, o aquestes, clar, a partir d'aquesta base, jo estic parlant de que el meu estem fent quasi en tema familiar, des de casa moltes coses. Com li has de dir a una persona que has d'anar a entrar a buscar una partida perquè fan una subvenció per la festa major del barri? Jo no soc partidari. Nosaltres estem fent festa de barri, que és molt diferent. Però necessites gent al darrere i necessites un recolzament de temes materials que no els tenim.
Manolo, no tinc més temps, sé que hi ha moltes coses a parlar, però hauríem de parlar també dels consells de barri, que també sé que discrepes, però bueno, que no assisteixes, que no discrepes, no assisteixes, vol dir que no hi creus, i d'això en parlem un proper dia, d'acord?
Molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Vale,
pues adéu-siau. Manolo Rodríguez López Epero és el president del CLOT. Ja ho veuen, aquestes són les seves reivindicacions, la seva forma i el seu tarannà. Aquí, llibertat total, amb aquest altaveu obert de la cadena COPE, barri a barri. Jo tinc un correu cosme@copelleide.com i el meu company i director del programa, Ricard Álvarez, li dona el seu WhatsApp.
Doncs apa, anem directes cap al WhatsApp, 664-526-180. Ja sabeu que podeu enviar missatges de veu o de text per dir, escolta, vull que parleu d'aquest tema, o m'agradaria que entrevistéssiu a aquesta associació, per exemple, ara que hem parlat de barris o d'associacions. 664-526-180. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon dia a tots els seguidors.
Vinga, que és l'hora d'obrir aquesta finestra dels records.
I avui recordarem una persona. Què et sembla?
Veus? Molt bé.
Però una persona viva, per la seva feina, per la seva tasca. A veure, me sembla que la coneixes, perquè tu l'has tingut aquí bastant.
A veure.
Recordarem el Juan Antonio Esparavé.
Sí, senyor.
Recuperant, pues, aquesta dèria seva de pintar. Perquè Esparavé és una persona madura i discreta. Passa pels carrers amb pas silenciós i tímid. Això sí, observa tots els racons i reté en la ment tot allò vell que els seus ulls descobreixen per després convertir-ho en art pictòric. Somriure franc i obert, amic dels seus amics, tarannà bondadós, observa i dialoga entre biblioteques i arxius i cerca informació per a pintar. Des de la coneixença i l'afecte he descobert en ell la gran virtut de l'humanisme. Estima la terra que ha estat el seu bressol i on ha desenvolupat la seva existència humana. La seva pintura és una forma elemental de gratitud. Així, un quadre rere l'altre ha recuperat i recordat tradicions que podien caure en l'oblit. Places com la de l'Hereta, bústies, façanes, persones, muralles, portals, oficis, cellers, bodegons, paisatges, etc, etc, etc. La seva pintura esdevé la mestra de la vida de temps passats. No pinta per erudits, d'aquell que no entenen el que es veu. Pinta perquè hom gaudeixi amb allò que veu. Ell mateix ho diu. Sense trobar-me a l'empar de l'escomesa i canvis del món artístic, continuo en la meva línia clàssica subeditant en la majoria de les meves obres els temes que transmeten enyorança dels temps que va ser i que marca l'ideal de la meva obra. Sense pintura històrica perdem la saviesa de les arrels i amb el sentit pregon de la nostra identitat. En la llista d'homes i dones que han fet història en el món de la pintura, avui han volgut escriure el nom de Juan Antonio Esparavé. I la dita d'avui, Ricard, ens diu que a totes les cases s'hi couen faves i a la meva, calderades.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Doncs sap que ens queden uns segons. De seguida les senyals horàries que ens indicaran que hem arribat a la una de la tarda. I després ens espera el Felip Urbano, el nostre sommelier, l'espai de gastronomia. Avui marxarem d'excursió també cap a un celler. Ja veureu que són propostes i històries ben maques, eh? I a partir de 2:15, la tertúlia dels polítics, on ja saps que acabem parlant de tot, fins i tot de política, que tens el número de WhatsApp, 664-526-180, per si vols que parlem d'algun tema.
Es la 1, a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
En Extremadura, los agricultores mantienen hasta ahora cortada la A66 a la altura de Almendralejo. También está bloqueada la autovía A5. A su paso por Navalmoral de la Mata, en Cáceres. Esto en Extremadura, los atascos son kilométricos. En Almería, las gentes del campo impiden también la circulación en distintos puntos de la autovía del Mediterráneo. A la altura del polígono industrial, La Redonda, y en El Ejido, protestas que siguen también a esta hora en la provincia de Cádiz. Los cortes de carretera están afectando a miles de conductores que se han visto bloqueados por estas protestas de los agricultores. Durante toda la mañana estamos recibiendo llamadas de conductores que se quejan de que no se están cumpliendo los horarios de los cortes autorizados. Manuel Pérez lleva atrapado en la provincia de Badajoz, en la A66, desde mucho antes de las 11 de la mañana.
Había un corte previsto de la que cortaban a las 11 de la mañana, y después se abría, cada media hora se abrían 10 minutos el paso. Nada, no han hecho nada, han cortado sobre las 10 de la mañana, no hay paso abierto, y entonces aquí hay un montón de personas, de chiquillos también hay bastantes por aquí, y la verdad no hay agua, aquí no hay nada, porque no hay nada enfrente, está todo vallado y no hay ni bares, o sea que estamos aquí en medio de la carretera.
Es la otra cara de las protestas de los agricultores en un martes en el que hemos conocido las conclusiones del informe sobre pobreza infantil elaborado por el Observatorio Social de la Caixa. El 48% de los niños que viven en España en hogares donde solo trabaja uno de los padres está en riesgo de pobreza. Esto significa un aumento del 35% respecto a hace 10 años. En España estamos lejos de la inversión media europea para combatir esta lacra. Elena Bárcena, de la Universidad de Málaga, es una de las investigadoras que ha realizado este informe.
El gasto de España destinado a familia e infancia ha reducido en comparación con países de nuestro entorno. En concreto, España destina un 3,3% del total de transferencias a familia e infancia. Y, por ejemplo, en la Unión Europea la media es un 9%.
Datos para tener muy en cuenta. ¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que Salvamento Marítimo ha confirmado que se ha localizado una de las 5 pateras que se dirigían a Canarias y a las que se les había perdido la pista desde el pasado viernes cuando partieron desde la costa del Sáhara. Se calcula que 134 personas van a bordo de esas embarcaciones. La Guardia Civil se sumaba esta mañana a la búsqueda y lo último que sabemos es eso, es que se ha localizado a una de esas 5 embarcaciones. Se ha pasado a disposición judicial la joven de 26 años detenida el domingo en Palencia y que está siendo investigada por abortar y tirar el feto a un contenedor de basura. Ella misma declaró ante la policía que el bebé había nacido muerto. De momento no se ha encontrado el cuerpo del pequeño. Y un juzgado de instrucción de Murcia rechaza por ahora archivar la causa contra los 3 jóvenes afganos denunciados por abusos sexuales por parte de 3 hermanas norteamericanas. Los hechos tuvieron lugar la pasada noche vieja en Murcia y el magistrado mantiene las medidas cautelares contra los acusados a la espera de que las chicas ratifiquen o no la denuncia desde los Estados Unidos.
Esta tarde la noticia va a estar en el Metropolitano con ese partido de ida de octavos de final de la Champions entre el Atlético de Madrid y el Liverpool, José Luis Corrochano.
Vuelve la Liga de Campeones, es a las 9 de la noche en el Metropolitano. El Atlético recibe al actual campeón de la competición, al Liverpool. El Cholo Simeone alaba al rival y a su entrenador, Jürgen Klopp.
Nos vamos a encontrar con un grandísimo equipo, muy bien entrenado por un entrenador diferente y sobre todo que lo ha ido creando en todos los años que lleva en el club, ¿no? Recuerda de hace 4 años, si no me equivoco, que siempre hemos hablado de grandísimos equipos a lo largo del tiempo, y este Liverpool seguramente quedará en la historia, ¿no? Y obviamente me genera admiración para con el rival.
Han llegado a Madrid 3.900 seguidores del Liverpool, 3.400 de ellos tienen entrada, 500 no. Este partido lo va a arbitrar el polaco Marcin Iat. El otro partido del día es el Borussia Dortmund Paris Saint-Germain y lo cuenta el tiempo de juego desde las 8:30. Y acaba de hablar el propietario del Leganés, Felipe Moreno, sobre el posible fichaje del delantero danés Breivik por parte del Barcelona.
Pues la verdad que estamos muy preocupados, normal. Después de lo que nos ocurrió con el Nesiri, si nos pasa esto con Breivik, pues la verdad que las... no sé, el poder mantener la categoría se nos complica cada día más. Yo lo que pensaba es que no lo recogía la ley. Yo pensaba que no podían fichar un jugador en activo y demás. Yo pensaba que eso era un jugador en paro. Pero yo me he quedado sorprendido con esta situación.
¿En qué momento se pone el Barça en contacto con el Leganés?
Ayer por la tarde llamaron y que contemplaban esta situación, igual que contemplaban un par de ellas más.
Y baloncesto, sorteo de octavos de final de FIBA Champions, Tenerife contra el Ostende de Bélgica, Zaragoza, Lietkabelis lituano y San Pablo Burgos contra el Dinamo Sassari de Italia. La eliminatoria es al mejor de tres partidos, podría haber un Tenerife-Zaragoza en cuartos de final. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo ponéis nuevamente el foco en la ciudad siria de Alepo, donde el frío y la pobreza se suman a una guerra que no acaba.
Pues sí, en Alepo reina un frío glacial en estos días de febrero. Durante la noche la temperatura baja hasta los 7 grados bajo cero. En ese clima se produjo la historia de Imán, la niña de año y medio que sufría bronquitis y murió congelada la semana pasada mientras su padre intentaba llevarla a pie al hospital desde un campo de refugiados en las afueras. El Papa se refirió conmovido a esta niña durante el Ángelus del pasado domingo y volvió a pedir que la comunidad internacional no se olvide de Siria. En El Espejo vamos a contar el testimonio del arzobispo Greco Melquita de la ciudad, Jean-Clement Jambart, que ha vendido su coche para que 500 familias puedan calentarse en este dramático invierno. Lo contamos en un rato en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que ja estem al migdia de Lleida. Soc el Ricard Álvarez. Tot seguit estarà amb nosaltres el sommelier, el Felip Urbano. Amb ell parlarem de gastronomia, de vins també. Avui viatjarem, de fet, a través de la ràdio, a través de les noves tecnologies, cap a un celler de Sant Sadurní, per conèixer doncs, també com neixen la història que hi ha darrere, a vegades d'una marca que ens ensenyen amb una ampolla. Doncs què hi ha allà al darrere? I a partir de 2:45, ja saps que tenim la nostra tertúlia dels polítics, on acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Però abans, la previsió meteorològica que ens arriba de la mà del Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. A la província de Lleida trobem cel poc ennuvolat o clar, excepte a la zona del Pirineu, on hi ha intervals de núvols. 10 a la Seu d'Urgell, 14 a Lleida capital i Balaguer, 13 a Tàrrega i 9 graus de màxima a Viella. El vent és variable fluix amb intervals d'oest moderat a la zona sud. Per les hores, predomini d'un cel ennuvolat o clar amb intervals de nuvolositat alta a la tarda. Pel que fa a les temperatures, cauen les mínimes amb menys 3 graus a Viella, menys 2 a la Seu d'Urgell, 0 graus a Balaguer, un grau positiu a Lleida capital i Tàrrega. Pel que fa a les màximes, no canvien gaire. El vent serà variable fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope.
Cuando te subes a tu moto sientes que tienes 25. ¿Verti o falso? Como el 25% de descuento que te da Verti al contratar tu seguro de moto. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
Para tus compras vuelve la financiación 00 de El Corte Inglés. La financiación que mejor te sienta.
Cero gastos, cero intereses, TAE cero, desde 200 euros, cuota mínima 16, de 9 a 12 meses para pagar.
Financiación 00 en Apple, Samsung, HP, Rumba.
Del 17 al 26 de febrero en Hipercor y El Corte Inglés.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Oye, Javi, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Pero no vives en un piso de alquiler?
Claro, pero cuando te instalan la alarma ya es tuya y si te cambias de casa les llamas y te la vuelven a poner donde les digas.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En Opel somos pro esfuerzo, pro pasión, pro emprendimiento y, cómo no, pro empresas. Si tú también lo eres, acércate a la semana pro empresas de Opel y aprovecha nuestra financiación al 0% TAE en toda la gama Opel solo hasta el 29 de febrero. Financiado con Opel Financial Services a través de Banco CDM S.A.U. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 36 meses. Consulta condiciones en opel.es.
La edición más extrema y espectacular.
llena de sorpresas.
Una isla imprevisible, con unas durísimas condiciones que afectarán a la convivencia.
Ganas de supervivientes. Supervivientes. Estreno el jueves por la noche en Telecinco.
Nada más levantarme es que me duele todo.
Toma Flexium Articulaciones. Flexium con manganeso contribuye a mantener los huesos en condiciones normales. Flexium Articulaciones, de Pharma OTC.
Doncs apa, que ja ha arribat el moment, com tots els dimarts, en el que parlem de gastronomia, ho fem amb el nostre sommelier, amb el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
També, aviam, evidentment parlem de molts vins, però també parlem de gastronomia.
Sí,
tant. Ara sí que fa dies que és veritat que no... perdó, que potser estem... que no n'estem parlant massa, però vaja, al cap de l'any ja veureu que això és un 50-50, que es diu, eh?
Però estem ara amb a règim, no? Com...
A règim, sí, sí. Claro. Escolta, Felip, ahir vau estar d'excursió, ho diré així.
Ahir vam anar d'excursió,
de visita.
Sí, senyor. Sí, sí.
On vau estar?
Vam anar a Sant Sadurní i vam anar a visitar pues, una de les caves més emblemàtiques que tenim a casa nostra, que és Recaredo. Uh-huh. I bueno, pues, va ser... Bueno, per mi és un espectacle anar a Recaredo, sempre, no? Sempre.
A més, estem parlant de... Bueno, d'unes caves... Des de l'any 1924.
Sí, és, bueno...
Que ràpid es diu, eh? O sigui, sí, estan, no, estan a quatre anys, del centenari, eh? Que és sí, complicat, sí, no, això, és, avui en dia. És complicat.
I, bueno, va ser una visita molt xula.
Molt bé. Escolta, mira, anem a fer una connexió ràpida amb el enòleg Tom Mata, que és la tercera generació, eh? Ja, d'enòlegs de Recaredo. Tom, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Hola, Tom, què tal? Bon dia.
Fent anar aquí ara les matemàtiques, esteu a 4 anys del centenari, sense voler, eh?
Doncs la veritat és que sí, sí, sí. Ens queden 4 anys per arribar als 100 anys. Tenim ganes de celebrar-ho, d'arribar-hi. I bé, estem gaudint molt d'aquest recorregut, no?
Escolta, parla'ns de Recaredo.
Doncs Recaredo és el nom, era el mot de la família, era el mot que li van donar al meu besavi. Ah. I el meu avi, quan va començar a construir les caves i quan va començar, doncs, ell pel seu compte a elaborar el seu cava, doncs li va posar el nom com era coneguda la família. Va utilitzar la marca de marca comercial, diguéssim, el mot, com se'ns coneix, com se'ns coneixia i com se'ns coneix aquí al poble, no? Uh-huh. Que és a Cal Recaredo.
Guaito, tu. I això de plantar ceps i començar el tema dels vins... bueno, no sé si és una cosa que, com que es feia, doncs també ho va començar a fer, venia de família, havia pres alguna cosa...
Sí, doncs la veritat és que no ens ve de família. Nosaltres no som pagesos de tradició familiar, ni som propietaris de vinyes de tradició familiar, sinó que el meu avi, la família del meu avi tenien una petita bòbila, és a dir, aquí on ara hi ha les caves, era un espai, un forn de ceràmica on es feien peces per la construcció de l'època, no? Uh-huh. Des de teules fins maons, coses així. I la meva besàvia, quan el meu avi era molt jovenet, el va enviar a treballar amb unes caves, perquè doncs, semblava que això de les teules i tot això no anava prou bé. I allà va sentar el meu avi, va prendre l'ofici de desgorjador i tot plegat, no? I després ja posteriorment, doncs a poc va anar fent... Van a substituir l'antic forn de ceràmica per el que són les caves ara mateix.
Ull, el que ha vingut tot després, eh? Per anar a fer una feina, eh?
Mira,
perquè... Sí, no, tot ha anat molt a poc, per això estem parlant de 96 anys d'història, no?
Sí.
I de no tenir cap vinya a treballar en aquests moments, doncs 100% amb vinyes nostres i totes ecològiques i totes biodinàmiques i tot collit a mà, intentar fer un vi escumós de, veritablement de terroir, no?, que tingui aquesta influència del clima, del terra, de la varietat. Doncs Tom, ha sigut tot un recorregut, i tant.
Tom, quin escumós va ser el primer? Que reserva particular, el que va sortir, o la primera collita?
No, el reserva particular va ser potser el cava més emblemàtic que va fer el meu avi, però la primera collita que va fer va ser l'any 62. Abans de l'any 62, doncs, diguéssim que, clar, les coses comencen com una sabata i una espardenya, no?
Sí.
Comença, doncs, a poc, ell tenia molt clar, el meu avi, que volia fer grans vins escumosos, però, és clar, al principi tens altres necessitats, no pots fer criances tan llargues, perquè necessites doncs el retorn, no, de la inversió, i ell doncs havia fet semis, havia fet secs, havia fet una mica de tot, però...
Bueno, el producte que es feia en aquella època, no?
Exactament, era el que es feia en aquella època, i diguéssim que l'any 62 ja fa un vi amb la vocació de llibertat, de dir, a mi el que realment m'agrada són els vins natures, perquè són els vins que són totalment secs, perquè són els vins que realment expressen millor un terra, un clima, una varietat, I amb aquesta idea doncs hem anat evolucionant, i cada vegada, entre cometes, sent més radicals en un estil que és el que més ens agrada, no? Que és l'estil dels vins natures i de les llargues criances. Però això no es pot fer des del principi, ha sigut tot un recorregut molt llarg.
Bueno, i a més entenc que aquestes coses també no volen de velocitat, eh?
Sí, el món del vi, com si tu, Felip, coneixes molt bé, és un món de molta paciència, de molta vocació, de molta paciència, de ser molt conservador, perquè es necessiten molts anys, es necessita molt de temps, i nosaltres ens hem anat autofinançant tot el que hem pogut, i aleshores doncs és això, no? Tenir un camí clar, gaudir del camí, perquè les coses van arribant molt lentament, no?
Clar. Tom, escolta, ens has parlat al principi d'ecologia i de biodinàmica.
Uh-huh.
Explica'm.
Bueno, l'ecologia, diguéssim que és aquella manera de cultivar que només es fan servir productes que existeixen a la natura, o sigui, no pot ser servir cap producte sintetitzat per l'home en un laboratori per tractar els cultius, no?
Uh-huh.
Fins aquí, doncs, és un pas molt interessant perquè és molt més respectuós amb l'entorn, lògicament, productes que no són penetrants, que no deixen tant de residu, etc. Però la biodinàmica fa un pas més enllà, perquè no només diu que has de ser ecològic en el sentit d'utilitzar productes més respectuosos, sinó que, a més, com diu la paraula, no? Biodinàmica vol dir vida en moviment. Bio és vida, dinàmica, moviment. El que intenta és respectar la cadena tròfica. La cadena tròfica és allò de que l'animal més gran es menja el més petit, i el més petit, el més petit, i el més petit, el més petit. Si ens imaginéssim un equilibri des del senglar, que és l'animal salvatge més gran que tenim, fins a la bactèria més petita, si ens imaginéssim doncs, aquestes cadenes tròfiques, no? Com els animals es relacionen uns amb els altres a nivell de depredadors i tot plegat, doncs si això estés en perfecte equilibri, no hi hauria cap enfermedad en el nostre cultiu. Aleshores, aquest és l'enfoc de la biodinàmica, intentar que les cadenes tròfiques estiguin en equilibri, de manera que els fongs, que per exemple són sers vius, o alguns insectes que són sers vius que ens poden afectar força en el nostre raïm, no? Perquè el poden fer malbé, doncs si tenim molta diversitat d'insectes i de fongs, doncs serà més difícil, diguéssim, que aquell fong més dolent o aquell insecte més dolent ens afecti el nostre cultiu, perquè tindrà competència en els seus depredadors que no el deixaran créixer tant, no? I per tant ens afectarà menys. Aquest és l'enfoc de la biodinàmica. No sé si he sigut capaç d'explicar-lo.
Sí, no, perfectament. O sigui, al final és tornar a buscar aquest equilibri i que et facin la feina, per entendre'ns. Aviam.
Sí,
exactament, sí.
Ahir a la vinya, visitant la vinya, passejant per la vinya, evidentment, vam veure, que això ho podies explicar tu, Tom, millor que jo, aquelles queixes que tenim, on estan els ratpenats, que la gent ahir, pues, ahir va al·lucinar, no? Hòstia, ratpenats, no? I després hi ha una explicació que ens van dir ahir, Ricard, que igual que les abelles, el segon seria un ratpenat, que fa la mateixa, el mateix servei. El que passa que, si ho vols explicar a tothom, quedarà més clar segur, perquè la gent ahir al·lucinava.
Aquesta és la idea, no? El ratpenat és un animal molt important per l'home. Es diu que és el segon animal més important després de les abelles, no? És un animal, el ratpenat, que està una mica... Té un mal concepte, no?
Sí.
Suposo que Dràcula i tot això...
Sí, les pel·lícules no han ajudat gens, no.
No.
Però, a més, ara també sabem que els ratpenats són un reservori de virus, no? Que ells mateixos tenen els virus però no els hi afecta, i això podria considerar-se una cosa negativa. Però, en canvi, la part positiva és molt desconeguda, i és aquesta capacitat que tenen de reequilibrar les cadenes amb la capacitat de menjar tants insectes com poden, no? Són animals molt sensibles, és l'únic mamífer volador, és un animal que viu 40 anys, que té molt poques cries, és molt sensible als fitosanitaris, a les zones, i per això la seva població ha baixat tant. Però, esclar, si la població de ratpenats baixa, la població d'insectes puja, i aleshores els nostres raïms es veuen més afectats per les punxades dels insectes o per els... Doncs aquests insectes deixen els ous sobre dels raïms i surten els cucs d'aquests ous per fora en el raïm, amb la qual cosa ens els poden fer malbé. Per tant, aquí tenim un desequilibri de la
cadena. És el desequilibri que ens parlaves abans. Sí, sí, és exactament això. Escolta, Tom...
Si aconseguim que els ratpenats doncs, recuperar una mica la seva població, podrem pensar que aquestes cadenes es reequilibraran. I aquest és el treball que estem fent amb els ratpenats, amb uns biòlegs de Granollers... Bueno.
Tom, m'explicava el Felip que vosaltres seguiu mantenint una producció artesanal, és a dir, amb poca inclusió de maquinària, per entendre'ns. O sigui, maquinària l'estrictament necessària.
Sí, la paraula artesania, doncs, creiem que continua sent una paraula molt maca. Evidentment que no estem en contra de l'ús de les màquines, eh? Uh-huh. Nosaltres a la vinya, doncs, evidentment utilitzem tractors.
Sí, per això et dic, la necessària, evidentment, sí.
Sí, sí. Estem recuperant una part de la viticultura amb tracció animal, amb cavall, El que passa que és una part molt petita del total. Mm. És en aquests moments una recerca perquè els cavalls compacten menys el terra, per tant, els terres menys compactats vol dir que hi ha més biodiversitat, més sers vius en aquell terra.
Ah, clar. Que ahir ens deien que els cavalls són els que millor viuen de Recaredo, no?
Bueno... No, home,
el tocosí ho explicava ahir.
Sí, són animals que els hem de respectar molt i quan ells surten a treballar, doncs d'alguna manera no tenen la consciència de que treballen, sinó tenen la consciència de que es diverteixen, no? I això és important avui en dia i amb tota la sensibilitat que hi ha cada vegada més gran del tracte animal, no? Vull dir, ha de ser un treball molt respectuós, evidentment, no? I això podria ser una part de l'artesania, no? Però sobretot la nostra artesania és dins el celler, que continuem criant amb tap de suro, continuem desgorjant a mà sense congelar el coll de l'ampolla, tota una sèrie de tasques que són molt tradicionals, però que també entenem que tenen un valor dintre de tota la part qualitativa.
Mm-hmm. Tom, quantes botelles feu anualment? Sí, perquè que ahir vam veure el de Gors, que se fa manual, que abans li explicava el Ricard, me sembla això espectacular, és per flipar. Ahir, pensar que tot se fa manual, jo crec que és algo increïble,
sí,
no?
Sí, no, és realment una mica una bogeria, no?, veure desgorjar a mà i fer-ho així, al 100% de la producció, que nosaltres doncs, som una empresa, podríem dir, petita, no?
Això és guau.
Tot el sector del cava produeix uns 250 milions d'ampolles i nosaltres a Recaredo intentem mantenir-los estables en una producció del voltant de 300 mil ampolles i fa molts anys que estem en aquesta dimensió i que d'aquí no volem passar. Les vinyes que tenim i de la manera que cultivem doncs ens sentim còmodes en aquesta dimensió.
De totes maneres, amb el total, dius, home, pot semblar que sigui poc, 300.000 sí. Ampolles, és una muntanya d'ampolles.
Pues bueno, imagina't que això ho fa una persona mala.
Per desgorjar-les manualment són moltes.
Per això t'ho dic.
Sí. Però bueno, és una dimensió encara mitjana petita dintre del que són les empreses del sector, no? Si pensem en aquests 250 milions d'ampolles que es fan en total, no? Però és una dimensió que dominem i que podem assegurar una continuïtat qualitativa amb les vinyes que tenim, no? I sobretot amb l'equip que tenim, que és el valor més important, eh? Sempre l'equip, les persones, no?
Escolta, Tom, fa uns anys un dels vostres espumosos, vins espumosos, es van dur un premi. Fa poc.
Bé, no sé si et refereixes al tribut o...
No, Tour de Mota fa 4 anys, no? 5?
Sí, bueno... El
com a millor espumós d'Espanya, no?
El Tour de Mota ha estat per nosaltres una font contínua de felicitat i de satisfacció perquè durant diversos anys ha estat l'espumós més ben puntuat de tot Espanya, no? I especialment, l'anyada 2001, que va ser la més ben puntuada, però pensava que et referies a una petita producció que vam fer l'any passat, que va ser un tribut que la tercera generació vam voler fer a la segona generació, és a dir, els meus cosins i jo, el meu pare i el meu oncle, i vam treure una petita reserva de 244 ampolles amb 244 mesos de criança com a tribut a la segona generació que porta doncs, més de 60 anys aquí treballant cada una de les anyades, encara que estiguin jubilats, no?, el meu pare i el meu oncle, però Vull dir, ells estan aquí...
Andava a dir que el nas segur que el treuen, de tant en quant per aquí,
sí,
eh?
No, per descomptat, no? És casa seva i bueno, ens va venir molt de gust, doncs, fer-los aquest reconeixement.
Home, suposo que amb aquesta manera de treballar vostra, suposo amb l'amor que es té amb la terra i amb la terra, amb els ceps i amb la gent que hi treballeu, que un dels vostres productes sigui guardonat, home, és, a tothom li agrada, però vull dir, en el vostre cas és allò de dir, ostres, caram, mira, la feina ben feta, guaita, ens la valoren, eh?
Sí, a més a més quan al Turó d'en Mata, quan va sortir la primera anyada, va ser molt trencador, no? Perquè era el primer cop que es feia un cava en aquell moment monovarietal exclusivament de xarel·lo, d'una sola parcel·la. Va ser el primer cava de parcel·la que es va fer, el primer vi escumós del nostre territori només d'una vinya, d'una valor a aquestes vinyes de 80 anys, no? I en aquell moment, doncs, va ser una mica un daltabaix, no? I molta gent va pensar que ens havíem tornat bojos, no?
Quant temps de criança té? Més de 10 anys, no?
Sí, ara mateix l'estem traient amb 150 mesos. Sí, són 12 anys i pico de criança sobre mares.
Sí, imagina't.
Aleshores, clar, és una aposta, una convicció de dir, ostres, estem convençuts que aquest vi és un vi molt original, que és un vi que realment expressa de manera única un territori, que és un vi únic al món, no? Perquè sí, la vinya... Sí. No per nosaltres, sinó perquè la vinya és única, no?
Clar.
Tot això al principi costa molt d'arribar a explicar-ho, d'arribar a transmetre-ho, no? Ara, passades ja... Han passat 12 anys des que vam presentar la primera anyada. La primera anyada es va presentar el 2008. I en aquests 12 anys hem tret 8 anyades del Turó d'en Moda. I, ostres, el feedback que hem anat rebent, doncs, ha estat, la veritat, per nosaltres, maquíssim i superagraïts, no?
Ah, i Ricard, van tindre la sort de tastar Turó d'en Moda i allà... Sí. El credo, com diuen ells, i en serio que això és pell de gallina, però...
Doncs, si voleu més informació, ara estava mirant a la web de turodenmota.com, si no, des de la central, www.recaredo.com, des d'allí surt, podeu veure tota la història, orígens, que a mi sempre m'apassiona, veure com va néixer tot. Per això és la primera pregunta que he fet, Tom. I, escolta, com va néixer tot plegat, no? Perquè de com va néixer moltes vegades veus com seguirà, de quina manera seguirà, i de la manera que ens has explicat els orígens veig que no heu canviat gens, o sigui, els temps canvien, ha passat molts anys, però aquella filosofia inicial és aquella la que porteu, sí, amb la que heu crescut, sí, i la que seguiu confiant.
Exacte, o sigui, jo crec que l'evolució de Recaredo és important, però l'essència es manté intacta.
Clar.
Que és el que...
Bueno, al final és el fet diferencial o la singularitat, eh? Doncs a www.recaredo.com, allí teniu tota la informació. Avui nosaltres us l'hem volgut portar aquí al programa per conèixer, no?, una mica més el territori. Darrerament estem fent excursions per entendre'ns, però és molt maco, eh? Després, escolta, te'n vas amb un restaurant i t'ofereixen un vi de Recaredo i dius, home, mira, els conec, me'ls han explicat, sé d'on surt, sé com treballen.
És que és el que sempre defenem aquí a l'espai gastronòmic de la Copa Lleida, Ricard i jo, seguríssim, 100%, que tenim un producte no de qualitat, de molta qualitat a casa nostra, i que, bueno, té que ser estàndard per nosaltres de defendre això a mort, vamos.
I tant. Doncs hem parlat avui amb el Tom Mata, que és tercera generació ja, és enòleg de Recaredo, que ja hem escoltat com va néixer i sobretot com han evolucionat i com estan fent el seu producte, que jo crec que, per això deia, o sigui, quan us ofereixen un producte de Recaredo, ara sabeu com el treballen, i què hi ha al darrere de tot plegat. Escolta, Tom, enhorabona per tot plegat, pels anys. D'aquí 4 anys intentem parlar, a veure què prepareu pel centenari.
Segur.
Sí, home, i tant. Home, moltíssimes gràcies a vosaltres, eh?
Un centenari és una data molt marcada, eh? O sigui, alguna cosa s'ha de fer important aquí, eh?
Sí, perquè és important tenir present la història,
i tant.
Sobretot els moments difícils, i commemorar-ho, celebrar-ho, és important.
I tant que sí. Tom Mata, escolta, un plaer, moltíssimes gràcies.
Tom, gràcies per tot, doncs, vale?
Escolta, moltes gràcies a vosaltres, i moltes gràcies d'això, Felip, per venir a veure com treballem, que també sempre ens agrada.
Clar, molt bé, Tom, gràcies.
La feina que fem, no? Molt bé.
Adéu, salut, bon dia, salut, cuida't.
Bon dia.
Salut.
Doncs, Felip, home, una altra història que coneixem, una altra família, uns altres orígens, una altra manera de treballar la terra i de viure-la.
Recomano 100% si...
Es poden fer visites,
es poden fer visites.
A nivell de família. Que
a nivell de família,
són visites molt maques, a nivell de família.
Visitar aquest tipus de cellers, de veritat que entres, bueno, amb una expectativa que surts d'allà dient, bueno, és increïble tot el que fan i...
Són maques.
Sí, molt.
Felip Urbano, bona setmana.
Igualment, Ricard.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Atención, se prepara una posible candidatura alternativa a Rubiales en la Federación Española de Fútbol. Nos decía el nombre, Iker Casillas. Yo solo quiero decir una cosa, vivimos en un país apasionante.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
El Papa Francisco vuelve su mirada hacia las periferias para participar en el Encuentro Mediterráneo Frontera de Paz. Un viaje para recordar la necesidad de acoger y acompañar que culminará con una Eucaristía presidida por el Pontífice. Santa Misa del Papa Francisco desde Bari. El domingo a las 11:45 de la mañana en 13.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si estás escuchando este mensaje, es porque es hora de que te diviertas.
Orange presenta su nueva tarifa sin límites. De verdad. Sin límite de datos. Sin límite para ver tus contenidos y a máxima velocidad. Móvil, fibra y Netflix por 39,50 euros durante 3 meses. En Orange, la fiesta no se acaba nunca. Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones. Orange.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
¡Ey! No lo pienses, hazme caso. Si bebes agua embotellada, mejor no pienses en la cantidad de plástico que tiráis en casa. Porque si lo piensas, querrás un Osmotic. Por suerte ahora te podrás llevar los filtros de los próximos 3 años totalmente gratis. Entra en promosmotic.com y ahórrate el plástico.
Grupo Corsa, sed de innovación.
Limpiezas Membrí, professionals de la neteja a la terra ferma. Pots demanar pressupost per comunitats, empreses, oficines, comerços, pàrquings i habitatges. Més de 10 anys d'experiència en el món de la neteja professional a Lleida. Limpiezas Membrí, una gran empresa de neteja al preu d'una petita. Ens trobaràs al telèfon 634-07-9765, a limpiezasmembrí.com i a Facebook.
Migdia. COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs sap que tenim 3 minuts per sobre de 2:15. Estem a dimarts, 18 de febrer, amb 12 graus a la ciutat de Lleida. Comencem la tertúlia dels polítics, com sempre ben acompanyats. Avui està amb nosaltres l'Àngeles Ribes de Ciutadans. Àngeles, què tal? Buenos días.
Muy buenos días.
També està amb nosaltres la Marisa Xandri del Partit Popular. Marisa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
L'Ignasi Amor, regidor d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Lleida. Ignasi, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I l'Anna Campos, que és tinent d'alcalde i també ve en representació de Junts per Catalunya a Lleida, a l'Ajuntament de Lleida. Anna, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Com esteu?
Molt bé.
Sou millor que jo, eh? Estic bastant refredat, però bueno. Saps què passa? Que jo normalment esquivo el novembre, desembre, gener, quan hi ha més fred. Dic teòrica, perquè tampoc aquest any no és que hagi estat un hivern realment fred. De fet, el nostre home del temps deia l'altre dia que el febrer, de moment, des d'aquestes dades, és el segon més calorós dels darrers 80 anys.
No, gens, vull dir, si jo recordo el dia 29 de desembre o així, que també feia sol sí, i feia bona temperatura i la gent a les terrasses...
Fa 10 dies estem a 21 graus, estàvem aquí.
Sí, sí, no és normal.
I a Viella estaven a 25 l'altre dia.
Sí, sí, no, hi ha coses que no acaben de quadrar.
No
sé,
no, no quadre.
Ignasi, escolta, et piten les orelles o no?
No.
No?
Ja te pitaran, ja.
No
m'ho crec.
T'ho dic perquè em deien avui, diu, ui, és que l'Ignasi parla molt, molta gent de l'Ignasi amb aquestes històries que han anat sortint i tal i qual. Bueno, evidentment avui també t'agraeixo que hagis vingut, a més, i tractarem d'aquests temes que van sortint, perquè saps què passa? Que jo el diuen, que m'han dit, que no sé què, prefereixo anar a la font. O sigui, prefereixo que el regidor em digui, pues, escolta, això ho farem així, ho farem aixà. Uh-huh. Evidentment estic parlant doncs del tema de les firetes
barres,
i el tema de la revetlla de les cases regionals i de les barres de la festa major.
Sí, tant.
Explica'm. Bueno, explica, vaja.
Que per on vols que comencem?
A la cosa, per on vulguis.
Doncs comencem per el tema de les firetes, que no és un tema meu, que ho porta el Sergi doncs el Talamonte, i la veritat que és ben bé per el que sea, eh? És una concessió que els firans d'aquí de la ciutat de Lleida, al preu que està la concessió, doncs no ho poden pagar. I llavors doncs s'ha de buscar algun tipus de solució per veure com podem desencadellar això. Uh-huh. I fins aquí el tema de les firetes. Vull dir, la nostra...
Ojo, que escueto.
No, però vull dir, a veure...
Bueno, però vull dir, les firetes estan així, de moment no estan clar, ni, doncs, ni anul·lades ni confirmades.
S'ha de mirar la, doncs, la concessió, què és el que els hi passa, com es va aconseguir aquesta idea de concessió. Pensé que va haver un problema entre que es van presentar ells i uns firans de Getafe, crec, o alguna cosa així, i ells van donar més doncs, diners per tal de que, bueno, que gent de Lleida doncs, fos el que es quedés aquesta concessió, no?
Bueno, llegia que el preu de sortida era 90.000 euros.
Sí, era un preu
molt
alt.
Aquesta agrupació van oferir 160.000 i crec que ells van oferir exactament el doble, 180.000. Sí, 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 sí. L'associació de firans, mm-hmm. De Lleida.
Clar, doncs llavors s'ha doncs, de buscar aquí un tipus de solució. Vull dir, això més el Sergi Talamonte, que és el seu àmbit, que és el que ho està portant. Però bé, vull dir, ja fa temps que ja estem parlant amb ells també, perquè la tardor també doncs ja va haver una... Bueno, ja ens ho van comentar i per tant, doncs quan puguem dir alguna cosa més doncs ho direm. I el tema de les barres, res, és treure un concurs per 10 espais per entitats doncs, culturals de la ciutat de Lleida, 6 espais per entitats juvenils de Lleida que tindran un altre espai i 8 nou espais per empresa privada lligada amb cultura a la ciutat de Lleida. I l'entitat que aquest any doncs tingui el concurs que el guanyi, doncs tindrà els 2 dies de la festa major, en canvi de que abans hi havia entitats que hi havia el divendres i hi havia entitats que hi havia doncs, el dissabte. Hi havia una mica de problemàtica, no? Perquè el divendres fas menys diners, els dissabtes fas més diners, clar, i doncs...
O sigui, entenc que hi haurà dos nits de concerts.
Correcte. Bueno, n'hi ha tres, el que passa és que la primera nit la fa l'empresa privada, que és el concert d'Estopa, que ho fan ells, vull dir, tot doncs ho paguen ells, ells cobren entrada i ho fan ells, i l'Ajuntament tindrà la revetlla del dia 9 i el dia 10.
Ah, val. Correcte, perquè el dia 11 és festiu, que és dilluns.
Exacte.
Bueno, això ja era així, no? La festa major ja era així, divendres i dissabte, la nit.
Sí.
Sí, sí, sí. No, era per saber, que jo no tenia les dades de com estava aquest any. Però és veritat, ara mirant el calendari, el dia 11 és festiu, que és dilluns.
Exacte.
Molt bé. Bueno, tot l'enrenou ve pel tema de la revetlla de les cases regionals.
Correcte.
Que tradicionalment era el dissabte, en la que les cases regionals... i d'altres entitats, també,
sí,
que
sí,
ja hi havia, oferien, doncs, bueno, la seva gastronomia.
Bueno, la seva gastronomia, el seu servei amb, doncs, amb música, etcètera, i tal. I tota aquella zona, doncs, s'elimina per portar les entitats el més pròxim possible a l'escenari principal, per tant, s'eliminarà la música d'aquell espai, per tal que els veïns no tinguin tant soroll els dies de festa major, i la gastronomia s'adequarà. Aquest concurs també es fa per marcar també unes pautes amb tot el tema alimentari que ens estan apretant tant i amb els últims successos que ha passat a Espanya, amb els casos aquells d'Andalusia que es van intoxicar persones, la manipulació d'aliment i les persones que estan darrere d'una barra quan són entitats és bastant important, i també perquè les entitats doncs, treballin amb els patrocinadors de l'Ajuntament. Vull dir, és per això, eh? O sigui, per marcar unes pautes i això. I hi haurà 10 espais, vull dir, són grans, vull dir, les cases regionals us poden anar conjuntament o poden anar doncs, separades, poden optar pel seu espai, vull dir que no es fa fora a ningú.
Marisa,
a veure, sincerament crec que és un tret al peu a les cases regionals, vull dir, el que esteu fent és un despropòsit absolut davant una... a veure, és que jo diria que és algo tan típic a Lleida, tan tradicional, parlem de 40 anys, 40 anys que porten doncs, les cases regionals doncs, estan a la festa major de maig, no? I per tant, penso que us esteu carregant part de la tradició de Lleida. Jo ja aviso que del Partit Popular presentarem una proposta de resolució a la Comissió de Cultura per tal de donar suport a les cases regionals i també voldria dir des d'aquí que jo no sé qui ha pres aquesta decisió. No sé qui l'ha pres, no? aquesta decisió, no sé si el regidor com a tal, l'alcalde, l'equip de govern, perquè crec que si al final és l'equip de govern qui ha decidit això, hi ha una colla de cínics amb aquest govern que és patxar-se a correr, eh? Perquè tots allí, jo crec que n'hi ha alguns que hasta formen part de les cases regionals, que s'apunten a totes les festes que fan i a l'hora de la veritat, patada a l'estufa. O sigui, ho trobo una barbaritat que la revetlla de les cases regionals us la carregueu i tenint en compte que és una de les coses que funciona a la festa major i que més públic atreu. Bueno. Per tant, gent, i tant. Bueno. I això no m'ho discutiràs.
No, vull dir, aquí podem entrar...
Jo et parlo com a nivell personal, també, no? Vull dir, és una de les coses que més motivava.
És que no serveix això de dir parlo a nivell personal quan som càrrecs electes 24 hores al dia.
I no, hombre!
I els nivells d'assistència a la festa major, la veritat que els vam poder veure i els vaig poder veure i no són molt grans, vull dir, no podem tirar flors de la festa major, eh? Vull dir, a nivell d'assistència, eh?
Home, doncs jo crec que és precisament és un dels actes que més criden l'atenció de les festes de maig, així de clar. I espero que no us carregueu més coses, que no us carregueu la festa d'abril, també.
Jo, la verdad es que tengo muchas ganas de ver cómo va a ser el pliego de condiciones, ¿eh? Porque a mí hay cosas que me chocan. Primero, no acabo de entender lo de 10 espacios eran para entidades y 6 para entidades, pero juveniles. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Qué motivo hay para decir hacer esta discriminación y no hacer un espacio para entidades de mayores o de mujeres o de... Es decir, eso va a haber que revisarlo muy, muy bien los criterios de concesión. Hasta que no lo tenga, yo voy a dar mi opinión. Y es que las casas regionales, una de las fuentes precisamente que tenían de financiación, que no eran públicas, es decir, que no esa subvención de papá ayuntamiento, es precisamente este tipo de actividades. Que se quiere hacer una remodelación de lo que es la fiesta mayor, eso lo hemos hablado varias veces, Ignasi, y estoy de acuerdo, o sea, yo creo que tiene que haber actividades que sean de pago, porque no tenemos por qué todos los vecinos pagarlo absolutamente todo vía presupuestos, porque hay muchísima gente que no va a ir a una serie de conciertos y que irá a otros, y yo creo que ahí hay una vía, ¿vale? Pero yo tengo muchas ganas de ver este concurso. Y luego, a mí me gustaría que me explicaras otra cosa, saliendo de algo que sigue siendo también fiesta mayor, como son les firetes, no entiendo por qué el regidor de Vivienda y Transición Ecológica es el que lleva el tema de les firetes.
Bueno, perquè se'n va encarregar a ell perquè l'espai on hi ha la concessió és un espai de la EMU, o sigui, el terreny.
¿Y qué tiene que ver? Si estamos hablando de un problema de la concesión, eso tendrá que ir a contratación.
Sí, però vull dir...
Y, por tanto, ese no es su ámbito.
Quan ho vam entomar, doncs, hi ha diverses persones doncs, que estan entomant aquest... No sé si dic problema o no, sí que és un problema.
O ya lo creo que es un problema. Es un problema que va a pasar como con el GIL. Claro, o sea, es decir, aquí resulta que se hacen unas concesiones con un precio de salida X y resulta que hay una serie de, en fin, de entidades o de personas o de empresas que deciden que van a romper la banca metiendo unas cantidades descomunales y luego resulta que no la pueden pagar. Esa historia ya la hemos vivido allá arriba en Agora del Este, que por cierto, para que cobremos de ahí, esto va a ser algo terrorífico. Y yo no acabo de entender muy bien por qué precisamente el que lleva la EMU, tiene que encargarse del tema de los firetes. Me lo tendríais que explicar muy bien.
Anna.
Bueno, jo penso que és un tema d'organització, és el que ha dit l'Ignasi, quan se van distribuir les tasques amb un govern nou,
però s'han distribuït així. Però tenéis 15 concejalies.
No hi problema.
És que és el problema.
Tenéis 15 concejalies.
Jo penso que les coses s'han distribuït així i de moment les estan portant bé i no cal canviar-les. A lo millor, en un altre moment, es decideix que es canviïn i ho portaran unes altres persones. Jo penso que amb això nosaltres no ens hi posarem. I referent a les cases regionals, jo penso que, com ha dit l'Ignasi, és un tema que s'ha estudiat, que s'ha proposat d'una altra manera, no s'estan eliminant en cap moment, per tant, s'estan distribuint i crec que a vegades els canvis també poden anar bé i ells hauran estudiat força bé el que han de fer i en aquest sentit doncs, hi hem de donar la confiança.
Però realment creieu que era necessari fer això?
Bueno, com són altres coses molt necessàries. No perquè una cosa porti 40 anys o 50 anys feta no es pot adequar o remodelar.
Però si funciona,
no. Però si funciona.
Si és un pol d'atracció a la festa major, i a sobre el que deia l'Àngeles, que és una manera també d'ells de rebre uns fons.
Doncs com per altres entitats també. Doncs Maïssa, per què una entitat no pot tindre una barra...
Quines entitats? Jo no ho puc entendre.
Altres entitats, no sols hi ha 7 cases regionals en tota Lleida, hi ha altres entitats de la cultura que també volen tindre el seu espai en un dissabte.
Sí, sí, i que se van a financiar a base d'això, ¿verdad? O sea, yo es que de verdad que tengo muchas ganas de ver el pliego de condiciones y ver exactamente qué es lo que se va a primar para dárselas a unos y no a otros. Y ahí yo creo que vamos a discutir largo y tendido.
No, perquè insisto... les condicions és molt senzill i hem intentat fer-lo molt senzill perquè tothom doncs, pugui accedir i tothom tingui la igualtat d'oportunitats.
Però tenint en compte que, a veure, que els camps d'Elisi són molt grans, jo crec que hi podria haver diversos espais.
Bueno,
no
però
per a
què hem de tindre diversos espais quan s'han repartit 10 escenaris amb molt poca gent? Amb molt poca gent.
Veïns? Si parléssim de Rovira Roure, vale, entenc que podem parlar de veïns, però els camps d'Elisi podem destinar una
part... Tens aquells pocs edificis al davant que tens allà que arriben queixes,
però un incís només. Aquest any, quants escenaris es preveuen?
Sol n'hi ha dos.
I una cosa...
Abans, alguns anys hi havia el de dins del pavelló, dos a fora, davant de l'esplanada i un a la glorieta.
I l'altre que estava al final, també.
I ara aquest any quin quedarà?
N'hi muntem un de nou, sol al recinte de fora.
Davant del pavelló,
Davant del pavelló.
I l'altre?
L'altre estarà a l'espai de la glorieta.
A la glorieta, vale.
¿Y estamos entendiendo entonces que eso va a garantizar que no va a haber quejas vecinales por el ruido?
No.
Por lo tanto, el ruido no es un motivo. No. O sea, es otro. Que oye, que tenéis un modelo, ¿eh?
Pero que habrá menys soroll perquè retallarem en horari, sí.
Bueno, uno saberlo también, que habrá unos horarios más adecuados, no sé, a la...
Bueno, hi ha unes cases allí, ¿eh? Vull dir,
hi ha
pocs veïns, però n'hi ha.
Cuidado, y no solamente los vecinos que están justo enfrente, porque la realidad es que cuando se hacen las festas mayores se oyen prácticamente un espacio muy amplio de Lleida, o sea que, en fin, y a mí yo eso lo puedo entender. Ahora bien, insisto, yo tengo muchas ganas de ver exactamente cuáles van a ser los criterios para adjudicar a unos sí y a los otros no, para que no nos encontremos precisamente también con temas de que pueda haber que se primen a una serie de entidades. Ya veremos en base a qué. Y que no nos encontremos también con que... porque me imagino que habrá oferta económica y todas esas cosas, ¿no?
A l'espai de les entitats culturals sense ànim de lucre, no. A l'espai de l'empresa privada, com entenem que hi havia empreses privades també, el que passa és que estaven formades amb una UTE, doncs llavors sí que hi haurà l'oferta econòmica.
¿Y entonces las casas regionales entrarán dentro de lo que son sin ánimo de lucro?
Bueno, es que tampoc no estaven pagant res fins ara.
No, yo te pregunto, decir, ¿cuál va a ser el criterio?
Sí.
El criterio va a ser sin ánimo de lucro. Por lo tanto, entrarán a competir directamente con otro tipo de entidades. Bien, bueno, pues insisto, tengo muchas ganas de ver cómo se va a producir la licitación. Y después
de quins plaços estem parlant, perdó, de dates?
No, mira, ara el plec està a la contractació perquè faltava 4 flecos que ells donessin el vistiplau i llavors ho passarem a tots els grups i que puguin fer la seva valoració.
No, ho dic perquè sembla lluny, però estem a 18 de febrer.
No, estem ja
va volant, eh?
Estem a prop.
Jo m'agradaria insistir en el que he dit abans. A mi m'agradaria saber si realment aquesta decisió és d'Esquerra Republicana, de tot el govern, d'alguns regidors, de l'alcalde. Qui ha pres aquesta decisió?
Doncs, com totes decisions, és de tot el govern.
De tot el govern, vale. Vale.
Pues mira, como
es
la,
saber-ho.
Como la decisió de...
Todos los concejales están a favor de esto. Pues sabes, yo sabeu lo que proposaria? Sabeu lo que proposaria? Una cosa com aquesta, votar-la amb alçada al ple.
Oh, és que el pliego de condicions se tendrà que votar.
Llavors, a veure qui...
Claro.
A veure si tots els regidors voten a una amb aquesta qüestió.
Hombre, eso tiene que pasar por expediente y por pleno.
Pues nada, que cuando pase, claro, lo veremos. Claro. Però ens plantem ja al març, no? Suposo, clar, aquest ple ja no serà el ple del mes de març, m'imagino. Això ja ho tindreu.
Fet ja.
Això passarà per la Comissió d'Economia, que es la que tiene también contratación, y por lo tanto allí se mirará. Y yo, ahora lo que estoy esperando también son esos informes que por lo visto va a tener el señor director de la EMU acerca del tema de los firetes, que ya, desde luego, si pensaba que no me podía sorprender más, hoy se están batiendo récords. Es que al final, oye, aquí resulta que te encuentras con... Porque te enteras por la prensa, para variar. Como, por ejemplo, te enteras por la prensa de que, resulta que no bonificar los coches híbridos en las ordenanzas fiscales ha sido un lamentable error. ¿Y cuántos van ya de lamentables errores que solamente salen a la luz cuando los afectados protestan y dicen, pero esto qué es? Como el cobro de dos sueldos, que también fue un lamentable error. En fin, íbamos uno detrás de otro, uno detrás de otro. Y yo, de verdad, al final, ¿cuánto llevamos ya? ¿10 meses?
Hombre... Bueno, jo crec que us interessi doncs remarcar si hi ha hagut un cert error o no, però la veritat que hi ha moltes coses positives i el nou model de la Festa Major hi creiem que s'havia de canviar perquè 10 escenaris no comporta que vingui més gent a la ciutat o no, i amb això doncs ho teníem molt clar des de la regidoria. I per tant, l'únic que farem és tombem doncs escenaris, per tant ens estalviarem costos amb tema d'escenaris de so, il·luminació, i reagruparem gent. D'acord? Que és una de les coses que també els patrocinadors oficials de l'Ajuntament també ens reclamaven, no? El tenir que patrocinar un escenari amb 200 o 300 persones al davant, doncs està clar que no és atractiu, no? I el que busquem és que cada cop hi hagi més patrocinadors a la Festa Major. Per tant, reagruparem tot amb un mateix escenari. En aquest escenari el dotarem de més tecnologia doncs, audiovisual i amb estètica, perquè les persones puguin gaudir d'una experiència tant de música com doncs visual, i també amb l'horari més conciliador que farem, que començarem el tema de la revetlla i l'activitat i les barres també doncs en podran gaudir, perquè hi haurà activitat durant tot el dia. Per tant, doncs l'afluència de gent creiem que serà molt major.
Per cert, el tema de pressupost de la Festa Major el tenim tancat?
No.
Oye, y una cosa, el criterio después para valorar si ha sido mejor este cambio de modelo que el anterior, ¿cuál será? ¿Afluencia de gente a los conciertos, recaudación en las barras, aporte económico de los patrocinadores? Porque supongo que tendremos un informe comparativo del antes y del después.
Tot, vull dir, al final és una valoració global. Per tant, també estem intentant doncs, que els patrocinadors patrocinin més, perquè també les empreses privades del sector doncs, de les begudes, no?, que són els que poden patrocinar i que poden doncs, aportar més diners, doncs, també creiem que s'han d'implicar més.
¿Cómo ha cambiado el cuento, verdad? O sea, hace escasamente unos meses un planteamiento de este tipo con los patrocinadores y tal hubiera sido una intolerable privatización de las fiestas mayores públicas.
Bueno,
por parte de vuestros mismos partidos, ¿eh?
Bueno, o sea, no veíem així tampoc.
Oh, ya lo sé, que ara no lo veis así, antes sí que lo veíais.
Vull dir, s'han de buscar recursos i les persones són noves, per tant està molt bé que sempre doncs mirem enrere.
No, però si lo que hacéis vosotros constantemente, es decir, el modelo no funcionaba, era malo, se llevaba 40 años y porque se lleven 40 años no quiere decir que funcione, que vaya a funcionar.
Si jo no he dit en cap moment que sigui dolent, jo no he dit en cap moment que sigui dolent l'anterior model, vull dir, cadascú doncs té un model de Festa Major, i per exemple l'Àngeles i jo coincidim amb coses.
Sí, el tema de los patrocinios, desde luego yo creo en la colaboración público-privada, siempre he creído.
O en el tema de que hem discutit moltíssimes vegades si amb un concert de tipus A o B o C doncs s'ha de pagar o no s'ha de pagar. Vull dir, hi haurà un moment d'un punt d'inflexió que ja el discutirem més endavant, que cada vegada grups amb un caché que no és molt elevat, ja no volem fer concerts gratuïts i amb obert. I el tema dels festivals en tota Catalunya i en tota Espanya doncs afecta, vull dir, tots els grups van a molts festivals ara mateix, que els festivals pagues doncs la teva entrada, tens una sèrie de serveis i de concerts, i per tant doncs això afecta a les ciutats i a les festes majors, vull dir, perquè li volen donar un valor doncs al seu concert.
Escolta, hi ha un altre tema que té a veure amb la festa major. Vosaltres ja n'heu viscut una, que és la festa major de tardor, tot i que és la festa major petita, per entendre'ns, de la ciutat, ara ve la important, i és el tema que ja va sortir, i ja, bueno, va passar el temps i tal, el tema de les pubilles. Això com està contemplat per aquest mes
doncs,
de maig?
Doncs ho estem treballant.
I pregunto a l'Ignasi, però sí, perquè el tinc al davant. Però vull dir,
estem en contacte, doncs,
Anna,
en contacte doncs, amb la FAP i amb la comissió que han fet doncs, de cultura de la FAP i això, i fa falta que ens portin ells la seva proposta.
Ah, val. O sigui, no està tancada la porta...
Bueno, és que no es va tancar la porta.
M'entens? Fa falta que ells aportin la seva proposta.
Hombre, nosaltres, doncs, cuando dices que pensaria.
Cuando dices que no pueden participar en los actos de las festes de la tardor, eso es pegarles un portazo en toda la cara a unas pubilles que recuerdo que habían sido...
Nosaltres el que vam dir és que les pubilles no poden seguir fent el que feien, que era aquests actes, tres o quatre actes, dos fotos i portar un ram de roses o portar això, m'entens o no? I que elles mateixes ens ho van transmetre en una reunió, vull dir que volien fer més coses per la ciutat.
Vull però dir, no vull dir, fer i això. Però hi faran més coses a part d'aquestes?
Fa falta que ens aportin ells o elles les seues propostes, perquè també van vindre a la mateixa reunió, van vindre doncs pubilles i van vindre doncs edeus, i també va vindre el representant de la FAP, i per tant doncs també ens van ensenyar tot el que es feia del pubillatge en tota Catalunya i dels hereus, i la veritat que Ciutat de Lleida es va quedar enrere en comparació que fan a altres ciutats. Per tant, doncs en parlarem i doncs...
Amb participació d'actes, vols dir? Es va quedar enrere?
Bueno, en la participació una que Lleida no tenia hereus, sol hi havia doncs les pubilles, i després que el pubillatge era molt més del que es feia aquí a Lleida. Vull dir que a altres ciutats de Catalunya el pubillatge era molt més obert i feien molt més esdeveniments i feien molt més doncs conxerrades a les escoles o amb una infinitat de coses.
Però és que això es pot fer, no?
No, per això dic, suposo que no es diran que no, al contrari.
Ara fa falta que ens aportin doncs la seva proposta i doncs llavors a partir d'aquí doncs l'estudiarem.
I la feria d'abril la tindrem o no?
I tant, vull dir, si la feria d'abril, tranquil·la, Marisa, tindràs
no,
feria d'abril.
No, podràs anar... coses que crec que s'han de mantindre, no? Al marge de que es puguin fer moltes més activitats, i jo estic d'acord que a la festa major vosaltres doncs aposteu per un model, però que penso que és totalment compatible amb la rebella que hi ha hagut fins ara de les cases regionals.
Bueno, però és que una cosa no té res a veure amb l'altra, vull dir, el model creiem que s'havia de canviar, i jo us invito a que vingueu, vull dir, i que ho vegués, i que pregunteu... Sí,
¿hay que pagar o no?
A ver, que aquí parece que llegamos todos de nuevo.
No,
es que normalmente los regidores vamos a todos los actos de las fiestas mayores.
Doncs m'encantaria veure-us més dels actes que hi ha, perquè hi ha una infinitat d'actes.
También te recuerdo que nosotros no tenemos... no somos 15.
No,
pero... Yo te recuerdo que somos dos en el Partido Popular.
Por lo tanto, aquí tienes que, lamentablemente, porque es así y no puedes estar en tres sitios a la vez, o sea, eso, pero la realidad es que tu grupo, por ejemplo, tu partido, durante todo el mandato anterior, pues no fue a los actos del patrón de la ciudad, no iba, sencillamente, sí que venía después a la fiesta de la verbena, pero a otra cosa tradicional, que son las procesiones del patrón y las misas regulares, pues no iban. Por lo tanto, yo también te invito a que tu grupo haga pues un poquito también de reflexión acerca de este tipo de temas.
Ya farem la valoració pertinent si va o no si va. Però, la veritat, amb tema de la rebella, que és el que més canviarà, vull dir, aquest any, per mi, doncs, encantat, i que pregunteu i que deixeu d'emprendar i que estigueu allà i vull dir, i que ho mirem i ho deixem de mirar.
Bueno.
Doncs hem parlat avui d'un tema que semblava lluny, però que, escolta, a més, tal com està la meteorologia, que cada vegada fa més bon temps...
Avui sol m'heu deixat el micro a mi, vull dir...
No, per això t'he dit, si pitaven les orelles... És que darrerament sempre em parlen, oh, és que l'Ignasi mor, és que l'Ignasi ha fet això, és que l'Ignasi vol fer allò. Dic, bueno, doncs avui que el tindrem aquí li preguntem, perquè al final és la manera greca. Ignasi Amor, de regidor d'Esquerra Republicana, escolta, gràcies per venir.
A vosaltres.
Anna Campos, de Junts per Catalunya, Lleida, gràcies per venir també.
Gràcies,
Anna.
A vosaltres.
Marisa Xandi, del Partit Popular, gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres.
I Àngeles Ribes, de Ciutadans, gràcies per venir.
Un plaer, com sempre.
Avui han excusat la seva presència al PSC i el Comú de Lleida. 30 segons, nosaltres ja ens plantarem a les 2 de la tarda, buscarem tot seguit les senyals horàries, després els serveis informatius ens posen al dia... I ja saps que nosaltres hi tornem demà puntuals, com sempre, a partir de les 12:20. Que acabes de passar un bon dimarts.